una.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. Comença Bon Nadal i Bon Any, un programa especial per celebrar les festes de Nadal i el Cap d'Any a IB3 Ràdio. Un temps per fer-nos companyia, compartir inspiració i tradicions i descobrir altres formes de viure Nadal. Amb Mònica Borràs.
Hola a tots, com esteu? Benvinguts a Bon Nadal i Bon Any, un espai en el qual compartirem temàtiques nadalenques. També vos parlarem de propòsits de cara en aquest any nou que comença demà vespre i també propostes per fer regals originals i amb ànima, que és una de les qüestions que mos proposarà el nostre segon reportatge d'avui, que ens proposa David Oliver, que va per Devesa a l'Aro cercant regals amb ànima per fer. Però abans haurem conversat també amb la psicòloga Mar Pla, que mos vol avui parlar de rituals davant aquest final d'any. Moltes vegades ens obsessionam amb complir aquests rituals, però la veritat és que n'hi ha molts, de formes molt variades, i fins i tot simplement menjar rem és un ritual. O sigui que en parlarem de tots aquests que es concentren en aquestes dates per començar. Seguirem amb el reportatge de David Oliver i per acabar també vos farem una repassada a propostes que podeu fer per fer regals. Tot això en aquesta primera hora fins a la una i arribarem, com vos dèiem, en aquesta hora parlant també d'altres propostes i de bones idees per regalar. Avui Anna Francesca Mas connectarà amb una botiga que té coses, regals, roba i tot tipus de productes per a infants molt petits, per nadons de 0 a 3 anys. I a partir de la una, la segona hora d'aquest programa, vos oferirem també una altra proposta que serà relacionada amb la salut i amb els menús. Serà amb la farmacèutica i nutricionista Fanny Pons, però que també donarà pas a una altra proposta més solidària, perquè si parlem de regals, de consumir, també hem de tenir en compte la gent que passa el Nadal d'una altra forma i que ha de menester en cert sentit algun tipus de suport. Avui en Miquel Junc conversarà també amb famílies acollidores de nins ucraïnesos que tornen després d'haver passat algunes setmanes als mesos d'estiu a les nostres illes, tornen també per aquestes dates per celebrar Nadal amb les seves famílies d'acollida. I, com sempre, en aquests dos programes especials per Nadal i per Cap d'Any, també vos oferirem idees moltes sobre propostes per sopar, per fer Cap d'Any. Sabrem què feis vosaltres, també a tots els oients que mos heu fet arribar els vostres comentaris i opinions i també alguns companys de feina d'IB3 Ràdio que també han compartit amb nosaltres les tradicions per aquest Cap d'Any. Tot això ho feim en directe en aquesta sintonia d'IB3 Ràdio amb en Lluís Menéndez a la part tècnica i amb tot l'equip del programa, amb en Miquel Junc i na Francesca Mas. I doncs, entrem tot d'una en aquest món dels rituals, alguns que seran els que ens proposarà tot d'una la nostra psicòloga de capçalera, Mar Pla.
Bon Nadal i bon any. Compartim il·lusions a IB3 Ràdio. Bon Nadal i bon any. Any nou, vida nova, amb Marc Pla, a IB3 Ràdio.
Tornem a saludar la psicòloga Marc Pla, que ens acompanya en aquest programa especial per parlar avui també d'aquests moments especials que passen d'un any a un altre, d'una sèrie de rituals i d'altres propòsits, idees que va bé fer per nosaltres mateixos, no? Per evolucionar millor dins aquest any. Bon dia, Marc, benvinguda una vegada més.
Bon dia, Mònica.
Idò, què és el que... quins rituals poden fer en aquestes dates, coincidint demà amb el final de l'any i el cap d'any?
El cap d'any tenim el ritual clàssic de les 12 rems, no? Però venim de fer molts rituals. Hem fet dinat, sopa de Nadal, o cada família el que considera, però si mos hi fixam, cada família pot haver dinat una cosa un poc diferent, però segurament ha dinat el mateix que l'any anterior, no? El Nadal sol ser un moment de molts rituals, menjar amb torró, o sigui, amb els menjars clarament, mos fem regals, en algunes cases ves per a Nadal, en alguns llocs se fa la mica invisible, se compra loteria, hi ha una sèrie de coses que s'estableixen com a rituals, en el sentit que se repeteixen any rere any per donar forma en aquestes activitats i a lo que anomenem Nadal, no?
És a dir, té un significat, no? El fet de repetir les coses en cicle, no? Especialment en aquestes dates, però durant tot l'any repetim moltes coses, no?
Sí, els rituals ens ajuden a donar un sentit conjunt a les coses, sí? Les societats permeten donar una forma i tenir significats compartits. El Nadal, com altres rituals, com sigui altres festes com Sant Joan o Sant Sebastià, el Dia dels Morts, però també altres rituals com el naixement, els batejos, els funerals, els casaments, ajuden a transmetre de forma oral i conductual idees d'una generació a l'altra, que fa que ens constituïm com a cultura. Sí. Aleshores, són una forma en què li deim a les persones que arriben a la nostra cultura com han de processar, com han de fer, i per tant és una gran transmissió d'idees, no? Perquè sembla que, bueno, que mos passam amb uns angelets i un arbre i unes bolles i que aquí s'acaba tot i res més lluny. En realitat és una forma de dominació, i no en el sentit negatiu necessàriament, però d'inclusió en una societat que té una forma de fer.
Clar, d'aquesta manera ens reafirmam com a societat, la nostra identitat com a poble, no? Entenem, i cada lloc, precisament en el nostre territori insular, té les seves peculiaritats, tradicions diferents, fins i tot de poble en poble, encara que d'avui en dia pareix que tot se toca ja, no? En aquest sentit, rituals venen de molt enrere, fins i tot d'abans de la religió, no?
Sí, els rituals són necessaris, Mònica, perquè ens ajuden a integrar algunes coses que estan succeint. Sí? A nivell religiós, es veu que ajudaven, per exemple, el naixement i demés. Jo sóc atea i tenc, a més, per desgràcia, molt desconeixement de la cultura religiosa, en una època en què ja no hi ha tanta transmissió oral d'aquests coneixements. Però sí que, sense adonar-nos, nosaltres anem agafant aquestes formes de funcionar, no? Nosaltres vivim tots en una societat catòlica, siguem o no creients o practicants. Aleshores, hi ha alguns rituals que són molt necessaris. Per exemple, quan mor algú, necessitem fer un comiat. Els cementeris serveixen per poder ubicar emocional i psicològicament a la persona estimada. Es dur-li flors és una forma de connectar simbòlicament amb aquesta persona. El naixement serveix per celebrar i per acostar, comunicar socialment i també per integrar familiarment una nova persona que arriba. Tots aquests actes són importants per poder assumir la nova situació, no? En el Nadal, en el fons, serveix per tancar un any i començar-ne un altre, que és important perquè mentalment puguem assolir el pas dels temps. Vull dir, tenen tota una funcionalitat de desenvolupament social, a més de cohesió de grup. Mm-hmm. En el cas del Nadal, no? Estic dient tu ets la meva família. Aquell que, amb qui me veig o aquelles persones no són la meva família i tu sí ets la meva família perquè estàs a la meva taula de Nadal, no?
I de què rituals, bé, mos ajuden també quan els nens són molt petits que entrin dins aquestes dinàmiques. Per ells se fa molt més atractiu amb els regals, no? D'aquesta manera tenen molta d'il·lusió també per tornar a reviure aquesta època de l'any. Però supos que també deuen generar algunes dificultats, aquests rituals?
Els rituals tenen la dificultat màxima, per mi, que és que no se mantenen en els temps, no? És una estructura que costa molt de modificar. Aleshores, la societat té uns canvis molt ràpids, i els rituals no. Aleshores, tenim el perill de quedar molt desfassats. De fet, hi ha certes històries que explicam a Nadal que alguns nens de l'actualitat els hi costa entrar perquè ells formen part d'una societat molt més avançada, amb molta més informació, sí? Per una banda aquesta, no? Que a vegades podem pecar de que el nostre ritual hagi quedat desfassat, com ara el dia d'avui és matrimoni, quan ja entenem el matrimoni de formes molt diferents, entendre que el matrimoni és per tota la vida, entendre que el matrimoni és d'una manera concreta, és entre dues persones de diferent gènere, això ha quedat molt o va quedant desfassat en algunes capes de la societat. Això per una banda. I després els rituals poden ser poc inclusius, perquè mos obliguen a que les coses siguin d'una manera determinada. I tenen poc en compte la diferència. Ara, per exemple, segur que hi ha moltes persones que no tenen una família per celebrar Nadal, o que la seva família està fora, o que econòmicament no ho poden sostenir, o que s'acaben de tenir una ruptura o una discussió. I no hi ha una forma alternativa de celebrar el Nadal, sinó que el Nadal ha de ser aquella capseta, aquell dibuixet tots a de vora l'arbre que se varen inventar fa un temps per defensar uns conceptes que a dia d'avui ja no són així, no? Per defensar una història religiosa que avui en dia no té gaire... No té sentit per tothom. Ho deixem així.
Clar, les illes, les darreres dècades, han estat molt cosmopolites, ha vengut molta de gent de fora, i s'han mesclat. Veiem que també hi ha rituals d'altres cultures que també s'han celebrat, no? A la comunitat sueca, que celebra Santa Cecília, o també altres trobades. A la Seu, justament també, el dissabte de Nadal, fan també una missa ecumènica. Bé, que tu com a atea no hi estàs al cas, però també per estrangers de tota religió. Llavors sí que, d'alguna manera, hem anat incorporant també això, i també aquests nouvinguts, en certa manera, també participen dels rituals locals, no? Això supos que ets dinàmica normal, que se vagin entremesclant ser dues tradicions, o més de dues.
Sí, vull pensar que en pròximes generacions mos podrem arribar a mesclar de veres, no? Perquè crec que en general la cultura, la religió, les procedències, les llengües fan que encara sigui visquem una miqueta en guetos, no? I per tant que puguem mostrar com altres cultures viuen els seus rituals i que puguem fer-ho extensible a tot el públic, crec que són coses que justament poden afavorir s'integració, no? Per mi és enriquidor pensar que podrem trobar formes eclèctiques de celebrar Nadal, no? Les societats necessiten tenir rituals per preservar el que són com a cultura i com a societat. Igual que necessitam mantenir una llengua comú. Igual que necessitam establir uns valors, no? El que passa és que com més eclèctic, com més possibilitats i variacions hi hagi, més inclusius podrem arribar a ser, perquè tothom podrà sentir-se partícip d'una celebració i sentir que pertany a un grup que en si mateix no és homogeni, sinó que és un grup imaginari, és un grup on tothom hi hauria de poder tenir cabuda, no?
Any nou, vida nova, amb Marc Pla, a IB3 Ràdio.
I de repassar amb algunes qüestions amb la psicòloga Mar Pla, que ens acompanya en aquest programa especial. També volem tenir cura o tenir presents a les famílies. Bé, ja n'has parlat un poc, de les que ho celebren totes soles, que no tenen altres membres, que són a fora o tal vegada han mort, i també moltes famílies celebren el primer Nadal sense un familiar estimat que és difunt. Com han de viure? Com l'han de recordar? Com s'ha de passar aquest dol una vegada més per Nadal?
Com dèiem, es Nadal ve a evidenciar el que ja existeix, no? Per jo, el pitjor és intentar que sigui un Nadal on tot és perfecte i tot sonen los villancicos i aquí no està passant res, quan estem, per exemple, enfrontant un dol o quan estem enfrontant-nos a la soledat o una debacle econòmica. Exacte. Per tant, tot el que puguem explicitar d'allò que ens passa, per comptes d'amagar-ho davall de la catifa, no? Que puguem dir, ostres, aquest Nadal m'agafa trist, aquest Nadal me fa vertigen, aquest Nadal m'arrossega, benvingut sigui, no? Si hi ha una persona que no hi és, ja sigui perquè ha mort o perquè hi ha hagut una separació o perquè està en fora, dur-lo en el present, poder dir l'enyor, poder dir notar amb la seva absència, no? Què hauria fet aquesta persona o on s'està notant, perquè tot allò que se pot explicitar se pot col·locar cerebralment. Si no, se queda com si fos en una xarxa, no? En un lloc tabú que després és més difícil de digerir, no? El Nadal senzillament és com si posàssim, no, una mica teletzar aquí, aturarem una mica i farem una radiografia. Però la vida no és una foto, la vida és un vídeo i hem d'acceptar que en aquest moment hi ha un dol important i que aquest dol anirà passant.
Mar, i bé, demà ja és cap d'any, ja has parlat en el principi de ritual de rem, n'hi ha d'altres. És important tenir un ritual, encara que sigui un personal nostre, per aquesta entrada d'any amb prosperitat?
Hi ha molts rituals, no sé si n'hi ha molts, jo tampoc en conec tants, però això de dur la roba interior vermella, no? I de fer rem, i de posar-se, molta gent, pues, és un dia que s'englarna molt i de més.
O posar un anell d'or dins l'escava. O...
Pues és que me falta, Mònica, aquesta. Són més de la roba interior.
Sí, jo ho he vist fer.
Val. En qualsevol cas, sí que xerrant de rituals, està bé que puguem adaptar els rituals a allò que nosaltres som ara, sí? Cadascú com és. Aleshores, igual, tu no necessites posar-te tacons i sortir de festa o no necessites utilitzar roba interior vermella. En canvi, si pots fer posar una espelma, escriure alguna cosa de comiat de sany. Jo tinc un document que és molt guapo per com a document interior de poder fer què ha sigut enguany, quines són les persones noves que han arribat a la meva vida, que m'han aportat, amb quines coses crec que he encertat, fer una mica de revisió, no? Jo crec que està bé que cerquis un ritual que sigui útil per tu, que intentis no seguir les necessitats comercials d'un dia com aquests i que intentis fer un poquet més de creixement personal i...
Mira, mas, la nostra companya, Francesca Mas, me'l va contar que ella sí que fan aquest regal de l'amic invisible i el que fan és apuntar els propòsits de cara a l'any nou i llavors, quan se tornen a trobar per Nadal, revisen què és el que han fet i que el que no han fet. Tu trobes positiu en això?
Ho trobo preciós, veus? Aquesta és una bona forma de revisar els rituals, no? Perquè a més un pot veure en perspectiva què és el que ha passat enguany, que d'alguna manera això és el que intenta fer el cap d'any, no? És un any més, tornem a posar una fita, aleshores poder elaborar internament què és el que me passa a mi, no? Més enllà de rem i de les campanades, sinó que poder fer com un petit dibuix de què ha suposat aquest 2023 per tu, me sembla preciós. Ja, aviseu-me quan ho feu que m'apuntaré.
Molt bé, idò, li contarem. Per tant, bé, mos trobem davant d'aquesta data especial. Cadascú ha de trobar el seu ritual, com tu has dit, també encendre una espelma, pensar en alguna cosa, si no mos agrada tant rem, menjar alguna cosa que mos agradi molt, o no ho sé, pensar en aquelles persones que mos han deixat, tenir-les present, i en tot cas, mirar d'entrar amb bon peu en aquest any nou. En tot cas, són unes dates de molta reflexió, algunes persones, altres amb molta de feina, altres se'n van de vacances, però bé, és un moment en què qualsevol troba un moment també per reflexionar i plantejar-se tot això. Per tant, els rituals sí, són bons i són positius per nosaltres, Mar.
Són bons i són positius i els hem d'adaptar a allò que necessitem.
Molt bé, idò, t'agraïm moltíssim aquesta altra explicació de tantes coses que mos has fet avui, especialment sobre els rituals, ara que demà serà cap d'any, i també te volem desitjar una molt bona entrada d'any a tu també, Mar, i t'esperam escoltar molt aviat en aquesta sintonia d'Ivetra Ràdio una vegada més. Moltes gràcies.
I igualment, Mònica, feliç any.
Igualment.
TV3 TV3 Ràdio és entreteniment.
El millor del Nadal es torna a casa nostra. Reconèixer llocs que m'han vist créixer. Retrobar-me amb els que són part de la nostra història. Gaudir de moments màgics. Compartir temps amb els que estimes. Respirar pau i bellesa. M'agraden les festes al millor lloc del món. M'agrada el Nadal a Mallorca. Consell de Mallorca. Som part de tu.
Un altre cap d'any, un altre font de misteris. Parlarem d'un bon Jesús apòcrif, estrany, misteriós, impossible i desconcertant. I també recordarem curiositats i tradicions d'aquestes festes. Dissabte, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Bon Nadal i bon any. Unes festes de pel·lícula, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs. A Bon Nadal i Bon Any, el reportatge d'autor, amb David Oliver.
A les 12 i 25 minuts seguim parlant de propostes relacionades amb aquest cap d'any. I, de fet, després de cap d'any arribaran també els Reis i en David Oliver encara mos ha dit que no sap molt bé què demanar-los. Anem un poc justos de temps. Per això també mos ha explicat que cercava un regal amb ànima. Segurament que serà això, perquè ha partit cap a l'Aró, que diu que ja en trobarà. David, bon dia.
Bon dia, Mònica. Aquest és un reportatge sobre la feina d'una persona en concret, però és un clam d'admiració cap a tot un col·lectiu, les persones que saben fer coses hermoses amb les mans, art o artesania. I no hem triat el tema perquè sí, ho hem fet en aquest context, en el de programes de dies nadalencs, quan els Reis van de corcoll per trobar regals a bastament per arribar a tot allò que els han demanat. Hi ha opcions fora de les grans superfícies i de les grans empreses jugueteres i de la producció industrial. I n'he trobat una de molt interessant, el mercat de l'Aró. Du el nom d'una dona.
Bueno, mi nombre es Francisca Campins Pérez y vivo en Alaró. Bueno, ahora estamos en el mercado de Alaró y bueno, yo cada sábado estoy en el mercado. Bueno, mi parada es una parada creativa y la base está hecha, son muñecos hechos a ganchillo, muñecos, hay tela y bueno, son ideas propias. No sigo ningún patrón, son ideas originales mías. Las ideas surgen, bueno, cuando entro en mi taller, pienso a ver qué es lo que me apetece crear. No es algo que diga, tengo que hacer esto, no. Dejo correr mi imaginación y lo que me apetece ese día es lo que surge, lo que creo. Y bueno, ayer, por ejemplo, estuve haciendo unos ratoncitos muy pequeñitos.
¿Tienes? ¿Els tens per aquí?
Sí.
Vale, aquí tenim unes ratetes que els hem de descriure. Això deu fer 5 centímetres d'alt. N'hi ha una de blanca i una de grisa. I duen robeta, també.
Sí, sí. Uno lleva la pajarita, un chalequito, el botoncito chiquitito. Soy muy detallista y la ratita también, mira, lleva los pendientes, un lacito. Bueno.
Escolta, aquestes pessetes, ¿en cuánto tiempo las has hecho?
Por ejemplo, un día me meto en el taller y hago lo que es el cuerpo, la estructura. Cuando me apetece, las coso, porque si tengo que hacerlo obligada, no me salen como a mí me gustan. No sé cómo explicarlo. Tengo que estar inspirada para hacerle la cara, el hocico.
Está ple de detallets, tenen
sí,
el bigotet i tot.
Sí, brutal, por eso te digo que es, o sea, son diferentes pasos. Tardo bastante, pero, por ejemplo, un muñeco, si me apetece, lo acabo el mismo día. Y si no me apetece, pues dejo la base que es hecha, por ejemplo, los bracitos, las piernas, las orejas, y al día siguiente digo, va, voy a hacerlo porque hoy me apetece coser esto.
Sí. En aquesta parada que tens ara aquí,
sí,
¿cuántas peces de ganchet fetes teves hi ha, més o menys?
Pues hay un montón, porque, y aparte las que tengo guardadas, porque tengo como una especie de rebost.
Sí.
Que voy sacando a medida que voy vendiendo, cada una es diferente, porque lo hecho a mano es cada una diferente, pero no sé si hay 100 o más, o 200.
Qué fort, ¿no?
Sí, porque donde tú ves que aquí tal, pues aquí está lleno de cositas.
Sí, sí.
¿Sabes?
Paquita, això perquè ho entenguem. La teva vida, com és? ¿Quantes hores estàs fent ganxet?
Mi vida... estoy bastantes horas haciendo ganchillo, pero para mí es lo de menos, porque lo que he dicho, cuando me meto en el taller, entro en otro mundo, es mi mundo, y a mí no me cuesta crear. Lo que me cuesta más es el día a día de hacer las cosas de la casa, por ejemplo, que es lo que me resta tiempo para poder crear. Y a veces me meto en el taller, estoy cansada y hay días que me cuesta más crear y otros días menos, pero va en función de del trabajo que tengo fuera de mi taller.
Vale. De totes formes, així per terme mig, eh? Ara, per exemple, aquests mesos, que sabies que venia Nadal, llavors cap de setmanes vens aquí habitualment, etc. Quantes hores pots estar fent ganchet cada dia?
Pues bastantes. Estos días así que son fiestas, por ejemplo, las de Navidad, pues me tengo que esforzar un poco más para tener más producto, dijéramos, porque hay más demanda, la gente quiere ver más cositas y tengo que trabajar mucho más. A veces tengo que estar tarde y noche, o mañana y noche. Normalmente la noche siempre es seguro que voy al taller. Y cuando hay tanto trabajo, pues o tarde o mañana.
Això vol dir que pots estar 8 hores fent ganchet?
Sí.
Són moltes.
Sí, pero para mí corre el tiempo que no noto. Sí, ojalá pudiera tener más tiempo disponible para poder crear más, porque a veces me quedo corta.
Me deixes veure les teves mans?
Sí, són...
Clar, tot això, les mans, deus acabar agotades.
No, porque normalmente suelo hacer ejercicios para no tener problemas con las muñecas, sí, porque este trabajo, quieras o no, repercute mucho en el movimiento de la muñeca, en el... Intento calentar, hacer ejercicios con la vista también. Cuando estoy bastante rato haciendo ganchillo, pues intento enfocar lejos, de cerca, mover los ojos hacia un lado, hacia otro.
Claro.
Y así no tampoco quiero deteriorarme enseguida, porque quiero seguir muchos años haciendo este trabajo.
¿Tú quan vas començar a fer ganchar?
Bueno, yo ya de pequeña me gustaba mucho hacer estos trabajos, porque con mi madre los domingos a veces nos arreglaba, venga, salir a pasear, nos daba un dinerito y nos íbamos a comprar un chicle y tal, pero yo enseguida volvía a casa. Y mi madre, al ver que no nos gustaba salir a pasear, pues venga, vamos a hacer cositas. Y hacíamos vestiditos, ropita para las muñecas, mantitas. Y esto fue, quieras o no, el inicio de mi pasión, que es lo que me gusta hacer, es el ganchillo. En el colegio también hubo una temporada que nos enseñaban a hacer bufandas, tal, y yo, bueno, tal, iba haciendo. Cuando fui creciendo lo fui dejando aparte un poco esto, pero hubo una temporada que mi padre no estuvo muy bien y por las noches me costaba dormir. Y retomé otra vez lo que es hacer ganchillo y empecé a hacer bastantes cositas. Llegó un momento que tenía tanta producción que le dije a mi marido que me iba a decidir a salir un día a un mercado, a la gremial de aquí de Alaró, del 2013. Y mi marido me dijo, vale, no confío mucho, pero dijo, bueno. Y saqué mi producto y la gente lo vio y le gustó mucho. Y fue a raíz de esto que dije, digo, mira, voy a empezar a hacer cositas para...
Sí. I això com se converteix en una feina que cada cap de setmana estàs venent, etc. Com passes en això i, sobretot, com ho vius? T'ho esperaves, tu, això?
Yo siempre he confiado mucho en mí. o sea, en mi potencial para hacer las cositas estas, porque soy muy creativa y no sé, dejo volar mi imaginación y siempre he creído en mí y yo pensé que podía ser una cosita que a mí me iría bien.
Anem a veure què diu la clientela habitual d'Anna Paquita.
Jo soc la Victòria Segura, i bueno, col·laboro des de fa un any aproximadament amb la Francisca, amb mi Borusca, en les seves creacions, perquè ens van conèixer una fireta i arrel d'uns productes que tenia ella, d'unes formiguetes de guinxet, me van agradar molt perquè estaven relacionades amb un dels meus contes i a partir d'aquí van començar un poc la relació. No?
Tu com explicaries lo que fa una Paquita, perquè és increïble.
És increïble, té un art increïble, és fantàstica, té moltíssima imaginació i un bon gust, bueno, és que a part la professionalitat des de tall, que ho deixa tot perfecte, vull dir, s'ha de veure, el seu producte s'ha de veure perquè és una meravella, jo m'ho quedaria tot i m'encanta, i crec que no he vist cap material semblant en el seu, cap fireta, vull dir, és superespecial.
Has vengut a cercar qualque cosa?
Sí, he vengut a cercar una comana que li vaig fer d'un sol, que s'ha portat d'un dels meus contes, que ella m'ha bueno, fet ja altres creacions relacionades amb els contes i li havia comanat aquest sol i ara a la fi he pogut venir a cercar-lo.
Quin valor li dones, ara que tothom, febre de consum, Nadal, etc., a poder adquirir el que és una peça artesana?
Home, moltíssim, moltíssim de valor, perquè no hi ha cap creació igual, totes són personalitzades i són úniques, i tot l'esforç que ell i tot l'amor i tot el carinyo que hi dedica, no? És la plasma, vull dir, la creació, sabeu que està feta amb molt de carinyo i amb molta paciència i amb molt bon fer, vull dir, té molta manya, la veritat és que és increïble. Jo m'encanten tots els seus productes, no des de mirar-los, perquè són increïbles, la veritat. Jo animo a la gent que venguis dissabtes de matí en el Mercat de l'Aro a mirar les creacions de na Francisca, perquè són fantàstiques.
Na Victòria, quan ha començat, parlava d'Amigurusca amb K. És el nom com trobareu una Paquita a Instagram. A part de la qualitat de les seves creacions, una cosa que sorprèn és la quantitat de producció que fa aquesta dona. Està clar que no atura. Però, escolteu, arriba una altra clienta...
Sí, me llamo Nadine y vivo aquí hace 4 años, pero vengo de Berlín y soy de Francia. Tengo 4 niños y niñas, entonces soy siempre buscando... cosas preciosas.
¿Cómo conociste a Paquita?
Aquí, en el Mercat de Alaró, vengo cada sábado, es nuestro ritual y un parte de este ritual es de venir cada semana a ver las cosas nuevas.
¿Y le has comprado algún tipo de...?
Muchas cosas.
¿Cuáles?
Sí, vengo siempre a comprar cosas para mis sobrinas y para mis amigas y para mis niñas y hemos comprado muchos animales, muchas cosas para decorar la casa, ahora para Navidad, por ejemplo, y encontramos siempre...
¿Qué has
cosas,
comprado para Navidad, para decorar?
Pequeños, ¿cómo se dice?
Bastoncitos.
Sí, bastoncitos, como candy canes, ¿no? O pequeñas estrellas y las pequeñas... hola, gatos y muchas cosas muy bonitas, sí.
¿Qué valor le das al hecho de que sea un trabajo artesano, manual?
Sí, entonces yo soy una persona muy creativa y para mí no hay nada más bonito que cosas hechas por mano, ¿no? Entonces para mí hay un valor muy, muy grande cuando sé que lo que compro... es hecho de una persona que me gusta tanto. Hay un sentido muy diferente de comprar cosas así que de ir a una tienda y de comprar cosas que vienen de no sé dónde. Y
te voy a pedir una última cosa.
Sí.
Imagínate que ahora yo llego y tú me vas a enseñar algo de Paquita.
Sí.
Que te guste mucho. Una cosa o dos, okay, de las que veas aquí, que digas, mira, esta pieza es así, es brutal,
okay,
o que te guste especialmente.
Okay. Por ejemplo, este pequeño mono aquí con un trapez, ¿no?
Sí.
¿Tú los ves?
El monito de atrás.
El monito, sí.
Mira que es pequeñito, pero tiene muchos detalles.
Sí, es pequeñito, pero el detalle es increíble y tengo la sensación que la niña en mí es como ¡wow!
Sale, ¿no?
Que sale y me gusta y me mueve mucho. Tengo muchos sentidos cuando toca estas piezas. Me
es como muy sensible,
el
¿no?
Sí, es sensible y es como un mundo imaginario que vive dentro de mí y que sale cuando veo estas cosas.
Abans de partir, m'he fixat amb alguna de les creacions d'Ana Paquita, de les que té a la paradeta. N'hi ha una que m'encanta, és un globus aerostàtic, d'aquells que permeten viatjar pel cel, i el viatge és un moix.
Paquita, me podries presentar aquesta peça? Com l'has feta? Com se te va ocórrer? És brutal, no? I diferents elements que la formen.
Sí, aquí quise mezclar diferents textures. És un globo. Me gustan mucho las cosas que las puedes colgar. Y quise mezclar lana con el hilo de cáñamo, que le hice la cestita, también después puse un gatito dentro.
I aquesta imatge, Paquita, va sortint o tu ja sabies com acabaria?
Esta imagen, por ejemplo, sabía cómo la quería hacer, lo que después fui añadiendo cositas, por ejemplo, las banderolas, que es lo que le da también un toque más bonito. El toque este de brillantina también en la banderola, porque como es de color blanco, quedaba muy sosa y le quise poner un poco de brillo. Y después el gatito, quería poner alguna cosita dentro y como tenía el gatito, pues le puse el gatito dentro.
Escolta, ¿y por això tens un model? ¿O se t'ocorre tot sobre la marxa?
El globo no tenía ningún modelo, lo hice sobre la marxa. Y el gatito también es un diseño mío. Y como veo que tiene éxito, pues lo sigo haciendo. Vale. Hago diferentes colores, diferentes tamaños, pero el modelo este ya lo tengo seguro porque es un muñequito que tiene éxito.
Escolta, aquest Nadal, què tal? De moment, acabem de començar, però tens molta demanda?
Sí, de hecho, ahora todo lo que ves... Hay bastante cosa, pero tenía mucho más. Lo que he estado en Llucmajor, en el mercado de Alaró, en Espilarí, en un par de sitios y quieras o no voy vendiendo y tengo que ir reponiendo porque no doy abasto.
Escolta, per acabar, què podem dir per posar en valor el producte artesà? Molta gent comprarà pepes de marques, de multinacionals de la jugueta. I tu ets una cosa excepcional, no? Què podem dir d'aquest tipus de producte?
Yo hablo sobre mi producto, que está hecho con el corazón y con mucho cariño y que cada pieza lleva un trocito de mí, en el sentido de que en el momento que lo hago, la sensación que tengo es la que intento transmitir cuando creo este muñeco.
Ai, els teus somriures són esclats de sol.
Ja sabeu, si voleu saber-ne més, amigurusca, amb K, a Instagram.
Corren les cortines. Ris, ras, explosions de llum, envaïn l'espai, deguspires d'or. Com sols de joguina, animetes flotant al vol, com enceses cuques de llum, com plàncton incandescent, il·lumínic, com fotons intel·ligents que saluden amb la mà i ens fan veure tot de cop que els balcons són plens de flors, que els arbres hi ha ocells de foc que refilen, que el temps és grat i venturós, que la teva ànima en repòs, movent el cul, li ha fet un lloc a l'alegria. primavera, cels blavíssims, obrint de bat a bat l'univers teu més íntim. No saps prou bé fins a quin punt més grat.
Ivetres Ràdio Es, informació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. Ivetres Ràdio, serveis informatius. A Ivetres Ràdio faim un tent-tol per cap d'any. Passa del 2023 al 2024 en companyia de Margalida Mateu i l'equip de Tent-tol. Diumenge, a partir de les 9 del vespre, a Ivetres Ràdio. I després de les campanades, feliç 2024. La selecció musical especial per començar l'any en companyia de la ràdio pública. Que demanes als Reis, amb Francesc Mas, a Ivetres Ràdio.
A 15 minuts perquè sigui la una, continuem en directe amb aquest programa especial. Bon Nadal i bon any. I aquests dies previs als Reis, els infants tornen a ser els grans protagonistes de les festes. Tots esperen impacients el seu regal. El cap de setmana anterior parlàvem dels regals que demanaven al Pare Noel i avui ja mos concentram en aquestes cartes escrites als Reis que arriben a moltes jugueteries de ses illes, tot i que no sempre és fàcil trobar el regal perfecte per aquell nin o nina. Per això, avui la nostra companya Francesca Mas és a Curolletes, una botiga de juguetes i de moltes més coses, perquè tenen productes per tota la família, però també especialment per als nins més petits de la casa. Francesca, bon dia.
Hola, Mònica, bon dia. I de tal com deies, he pegat un bot a la botiga Curolletes, a Palma, per veure si aquí mos poden donar alguns consells o algunes idees per regalar als infants i també a les famílies. Curolletes és una botiga que, a més de juguetes, també hi ha molts altres productes familiars. Hi ha llibres, hi ha roba i també hi ha mobles. Aquests dies m'explicaven que hi ha molta de gent que ha visitat la botiga per comprar regals de Nadal, tot i que ara han trobat un momentet per donar-nos alguns consells i algunes idees per regalar. Saludam-me'n a Sandra, que és la gerent de Curolletes, i ens explicarà una mica quin és el concepte d'aquesta botiga. Bon dia.
Hola, bon dia. I ho has explicat superbé. Som una botiga familiar. Això vol dir que podeu trobar productes des de nadons fins a adults, ja siguin pares, mares, com joves i per totes les edats.
I quant de temps fa que teniu aquesta botiga oberta?
La botiga com a tal, 7 anys. Ara, en aquest local, que estem en el carrer Francesc Suau, farà 2 anys que hi som.
I quin és el balanç que en feis i com va aquesta campanya de Nadal?
Està anant molt bé. Respecte a altres anys s'ha retrasat un poquet la venda. Altres anys la gent comprava amb més antelació, amb por de que s'esgotessin els productes. Però bé, ara ha començat tard, però ha començat fort.
Molt bé, doncs, si te sembla, començam amb algunes idees. Per aquells que volen comprar algun regal per nadons molt petitons, de tipus de 0 a 12 mesos, què els aconsellaries que podrien trobar aquí?
Tenim tot tipus de productes per aquesta edat, des de robeta de primera posta fins a 5 o 6 anys inclús, juguetes d'estimulació sensorial, juguetes de tela, juguetes de fusta, molta cosa.
I aquestes juguetes d'estimulació sensorial, mos pots posar algun exemple de com són aquestes juguetes?
Sí, hi ha, per exemple, el que són les botelles sensorials, són aquestes que duen líquid o fan renous, això que els agrada molt. També tenim pilotes sensorials en diferents textures. Paneres d'estresors, que aquest és un concepte que agrada molt a partir dels 6 mesos, que és una panera on hi ha objectes diversos per investigar la seva textura, la seva forma. Els miralls també és una cosa que li agrada molt als nadons.
I ja quan érem unes edats més, un poquet més grans, a partir dels 12 mesos, hi ha alguna cosa que aconseguís especialment?
A partir de 12 mesos, per exemple, estan el tema dels caminadors, els arrastres, que no sé com se diu en català, també tenim juguetes de motricitat gruixada, com el triangle Pickler. La torre d'aprenentatge és un objecte estrella perquè és un moble que te puges i poden ajudar-te, començar a ajudar-te a cuinar, a rentar-se les mans, a que guanyin autonomia, i això està agradant moltíssim.
Hi ha alguna jugueta que digui que sigui la jugueta estrella d'aquesta temporada?
Com te dic, la gent ve aposta per això, per les torres d'aprenentatge, i també tot el tema de tricicles i tot això.
I ja si m'anem a edats més adultes, a partir dels 4 o 5 anys, què aconsellaries?
4 o 5 anys, bueno, també tenim molta cosa. Per exemple, en tema de contes tenim un ventall superampli. Jocs de taula, jocs de cartes, cosetes, sí.
I també teníeu una zona, que ara hem vist, no?, que teníeu aquí una zona com de llibreria, i hi ha llibres tant per adults com petits, no? I ens pots donar uns 5 llibres que diguis, mira, aquests 5 són agraden molt i solen sortir bastant?
Sí, per exemple, hi ha un llibre que són per diferents edats, eh? Per exemple, hi ha un que es diu Tuntun, que ja fa molt d'anys que està, però que el seguim recomanant molt, és un llibre molt divertit, protagonitzat per animals. Ara ens ha arribat, per exemple, ara que ve Sant Antoni, ens han arribat els llibres dels dimonis, ja ha sortit un nou que és Atles de dimonis, que jo crec que pegarà molt fort a partir d'avui. Llavors tenim també molt de temps, molt de llibres relacionats amb el Nadal, que agrada molt, tant de Reis d'Orient com de Nadal en general. Hi ha un que és Cançons de Nadal en diferent Nadal, és una musiqueta que també està agradant molt. No sé, bueno, també tenim d'adult, però bueno, que si veniu aquí vos recomanarem millor per totes les edats.
Clar, també depèn de cada dels gustos i de les edats. També he vist algun llibre per adults, no? O sigui que també la idea d'aquesta botiga és que també se poden trobar coses per tota la família, no? I també hi ha per els adults i troben alguna coseta, no?
Sí, tant de juvenil com per adults tenim molta cosa. Tenim una secció tant de narrativa com de poesia, i destacar molt que treballem molt el tema de llibres escrits per autores. Tenim una secció molt xula.
Que bé. I a part d'això, també veiem aquí que tenim material escolar, no? Tenim motxilles, cantimplores, també pot estar bé per regalar. Ja que ha començat el curs, però mai és tard, no?
Sí, de fet, nosaltres sempre recomanem, no?, com a la regla dels 4 regals, entre aquests 4 regals, que un sigui algo útil, que no tot siguin joguines, no? Ja sigui pues, la motxilla que se li s'ha espanyat, botelles, carmanyoles, bates, bossetes de berenar, tenim una àmplia gamma.
Que bé, molt bé, d'aprenent nota. Avui és dia 30, dissabte, ja queda molt poca pels Reis. Imagino que avui t'esperau moltíssima de gent. Quins horaris tindreu avui?
Ara és de matí, tenim obert fins les 2, tancam al migdia i tornem a obrir de 5 a 8.
Molt bé, moltes gràcies. I això és a Escurolletes, és en el carrer...
En el carrer Francesc Suau, número 13.
Ah, sí. Exacte, en el carrer Francesc Suau, número 13. I si venen, si ven que vengui, els aconsellareu. I aquí hi ha moltíssimes cosetes per regalar i per pensar amb els Reis ja. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu. I de Mònica, aquest és un poc l'ambient que hi ha aquí, a la botiga Curolletes, i ja vos dic que és molt recomanable i trobareu moltes idees i moltes coses per regalar. Moltes gràcies.
Gràcies, Francesca. I de vos queda una estona per anar a comprar avui. Recordeu que demà, dia de Cap d'Any, només les botigues del centre de Palma seran, bé, de la part més turística, podríem dir, al voltant d'Esborn i Jaume III seran les que romandran obertes. Per tant, avui heu de fer molta de via per aconseguir aquests regals, o tot allò que necessiteu per al sopar de la nit de cap d'any. Per acabar, anem a escoltar un poc quins plans teniu tots vosaltres per demà.
Ja has sentit el que diuen? Escolta-ho ara a Bon Nadal i Bon Any a IB3 Ràdio.
I d'ara sentirem quins plans teniu per demà vespre, pel sopar, si feis més aviat dinar o sopar, si sortiu amb amics o de quina manera vos organitzau. I d'aquí escoltau alguns oients i també alguns companys d'IB3 Ràdio.
La nit de cap d'any, jo la celebro aquí a Bunyola. Ja fa molts anys que feim un sopar amb els amics del poble, som bastants, i després mos anem a la carpa de la plaça, que l'Ajuntament ja fa bastants anys que mos té preparats una carpa amb grups de música i punxadiscs fins les tantes, i així no hem d'agafar cotxe i és el millor pla. D'aquesta manera, sempre començant bé l'any.
Des de fa un parell d'anys el que fem amb amics és la nit de cap d'any. En vez de fer sopar, fem un dinar. I així ja aprofitem per fer un pot de tardeo. I hem d'estar cansats, cada qual a que seva.
I llavors, ja passant en el cap d'any, aquí la cosa és molt anàrquica, per dir-ho de qualque manera. T'he de dir que, per exemple, amb això de que m'he anat movent per diferents pobles, diferents cases, amb aquesta vida d'autònom que l'economia puja i baixa, he fet el cap d'any sempre amb la gent allà on me l'he trobada, de l'entorn on estava. Sí, és que he sortit. El més habitual és que faig qualque cosa que meva, on les meves fies, on qualque persona de molta confiança, però sempre en petit comitè. I t'he de dir que fins i tot hi va haver un cap d'any que varen dir, escolta, anem a fer un pa amb oli, tu. I varen fer un pa amb oli, això sí, de Lutz, molt bons productes, però el record amb molt de carinyo aquest pa amb oli. Va ser molt agradable, això va ser l'oro.
Normalment per cap d'any sopam amb amics i després solem sortir per la plaça de la Pobla. Però darrerament ja no m'agrada tant aquest pla i enguany serà el primer que no hi vaig i me'n vaig a esquiar amb la meva parella.
Per cap d'any normalment solen sopar. Jo m'encarrec de cuinar, de preparar un sopar, mos veiem tots a casa d'uns amics i jo faig allà un poquet de sopar i cadascú d'un quatre coses i raïm i sopam bé. Després anem a la plaça d'Esporles a fer el rem i a partir d'allà, doncs, un poquet de festa i un poquet de trull. I enguany segurament serà semblant.
Bueno, crec que l'altra pregunta ja havia contestat un poc. Normalment per cap d'any sempre m'agrada més fer-ho en petit comitè a una casa. A vegades ho he fet a casa meva, a vegades vaig a casa d'amics, enguany vaig a casa unes amigues i no m'agrada molt sortir aquest vespre, així que ho havia fet de més jove, però no, bueno, penso que és un vespre que molta gent es pren llicències que només perquè sigui cap d'any i hi ha hagut anys que m'he anat al llit tranquil·lament sense cap pega.
Cap d'any normalment és un dia tranquil, un dia de relats, perquè venim del dia anterior, que hem fet molt llarg, no? I, per tant, normalment sol ser un dia tranquil, a dinar, sol a dinar amb la família, però, ja t'he dit, sol ser un dia més de relats que d'altra cosa.
I per cap d'any feim sopar d'estovar i vi. Això vol dir menjar bé, beure bé i passar-ho bé. És una nit en què, mirau, sempre hi ha litúrgies molt supersticioses, en què si tinc aquest desig o si tinc aquest repte. Al cap i a la fi és una nit més, però bé, tot són excuses per celebrar i per passar-ho bé i estar una estona plegats. I ja està, això és lo important.
I normalment jo per cap d'any, jo normalment quedo a casa ara, quedava quan era mon pare i ara també amb mon mare. M'estim més gaudir de tots els anys que pugui per celebrar-ho amb ells.
Per Cap d'Any, el que deia, normalment, que faig? Cuinar. És dir, que preparam tot a casa nostra i te passes tot el dia preparant et sopades vespre. Molt divertit. Quan t'acabes de sopar, entre que poses renta de vaixelles i escures i tot això, te queden un parell d'hores de dormir per tornar a començar a posar taula, etc, perquè venen a dinar tots dia primer.
El Cap d'Any a vespre el fas acompanyat dels meus amics. Fa molts d'anys que ho feim així i sempre som els mateixos. Després anirem a l'Ajuntament de Felanitx a fer les campanades i seguidament un pot de festa.
Idò, aquestes són algunes de les propostes que teniu pensat fer per demà vespre, per aquesta nit de Cap d'Any. Encara hem parlat amb molta més gent i haureu d'esperar la següent hora per escoltar el que mos han dit també sobre els menús que prepareu per sopar, si sopau a fora o a casa vostra. Va, farem una petita pausa, continuem amb aquest programa especial, Bon Nadal i Bon Any. Encara mos queda una hora, però d'aquí uns segons farem una pausa per escoltar les darreres notícies que han passat a les illes i a la resta del món, sempre en directe en aquesta sintonia d'IV3 Ràdio.
Yeah.